Són les 10:26, les 17:26 a la remissió. Hi ha hagut vacances escolars entremig i potser encara no reconeixeu aquesta melodia, però amb els planetes de Halls i aneu-s'hi familiaritzant. Cada setmana saludarem en Bernat Masferrer, estigui de baixa de paternitat o ja reincorporat, perquè ens recomani alguns llibres i ens parli de les històries que en compten. Bon dia, Bernat Masferrer, com estàs?
Bé, bon dia. En general, estic d'aquella manera, tot va pel pedregar, podríem dir. Ja saps, estènia primaveral, futbol de merda al televisor i en fi, la benzina que dura poc al dipòsit del cotxe. Tot com una seda. Em consola saber que la vida humana és finita.
Tota alegria, trobàvem a faltar la teva llegendària moral alta, Bernat.
No em facis cas. Un dia m'aixeco, fet el més gran dels misàntrops i amb ganes de passar-me el matí fullejant el llibre de l'Apocalipsi de la Bíblia. I d'altres, doncs això, m'entusiasmo amb les tres noves dents que han sortit de la meva nena, o em flipen els camps de margarides de la Mola, i canto rock argentí mentre m'ensabono a la dutxa. Sóc un home de contrastos, Jamila.
Sí, ja et coneixem. Veig que has vingut carregat amb una pila de llibres. Per quin vols començar?
Doncs mira, porto 6 llibres avui i vull començar amb una història que crec que va marcar més d'una generació al seu moment. El 1998, els Offspring escrivien la cançó The Kids Aren't All Right, o sigui, els garrits no estan bé. I, de fet, aquest himne musical, sense saber-ho, en aquell moment seria d'alguna manera potser premonitori. I és que el 20 d'abril de 1999, dos boixos, dos nanos de 17 i 18 anys, en Dylan Klebold i en Eric Harris, que portaven una vida aparentment normal, doncs van entrar al seu institut a un suburbi a les afores de Denver i, armats amb escopetes, pistoles, bombes i ganivets, van assassinar a 13 estudiants i a un professor. Van deixar 24 persones greument ferides i van finalment suïcidar-se amb un tret al front i al paladar respectivament.
Déu-n'hi-do.
Sí, aquest llibre es diu Columbine, d'en Dave Cullen, i està editat per a Contra. Es va publicar originalment el 2009 en anglès, i ara doncs Contra l'ha traduït per primer cop a una llengua de l'Estat, en castellà, doncs el 2026 enguany. Tu tenies 3 anys acabats de fer, i no sé si coneixes aquesta història en concret. Segur que saps la
problemàtica... Em sona moltíssim.
Segur que saps la problemàtica dels tirotejos indiscriminats als centres educatius dels Estats Units. Però en aquell moment aquest incident va tenir un impacte molt, molt fort. Tant als Estats Units, diríem, com a la resta del món. No era el primer tiroteig en un institut als Estats Units, sempre, atenció, causats per lots blancs fins aquell moment, i habitualment, però va ser el primer amb aquestes xifres de víctimes i el primer a ser pràcticament cobert per les televisions en directe. O sigui, després hi ha hagut incidents molt pitjors en nombre de víctimes mortals, ja siguin instituts o universitats. Estem parlant de l'any passat, de fa 4, de fa 5 anys. No sé si recordaràs, fins i tot escoletes ha passat. Recordem el plor desconsolat d'Obama fa uns anys després de l'assalt d'un adolescent a una escoleta, Sandy Hook, amb 28 persones mortes, entre elles 20 infants molt petits. Però Columbine, i així es deia aquell institut a Colorado, va ser, diríem, la primera, no? I va causar un trasbals a nivell social i mediàtic en un país assedegat de respostes, no? Però què ha passat? També va posar o va propulsar el debat sobre la tinença d'armes a un altre nivell i va convertir aquesta qüestió en un acalorat tema polític. Això passava el 99 i el 2002 s'estrenava Bowling for Columbine, d'en Michael Moore, un documental que en el seu moment va ser molt apreciat però que no ha envellit bé del tot, diria, i que posava el focus en l'espinosa discussió que parlem, no?, de l'accés pràcticament lliure a les armes dels Estats Units. And outside, Ara l'editorial Contra, com dèiem, ha publicat per primer cop en castellà un llibre que ja té uns anys en anglès, com dèiem, i que es titula precisament Columbine. Està escrit per en Dave Cullen, que malgrat haver estudiat mates i informàtica a la universitat, va fer un màster d'escriptura creativa, una cosa doncs, bastant estesa als Estats Units. Per cert, va tenir de professora la gran Lucía Berlín, una de les mestres dels relats curs, i es va dedicar al periodisme, ell, en Dave Cullen. Això és bastant habitual al món anglosaxó, que estudis, jo que sé, arqueologia o xinès i acabis treballant de broker a la City de Londres, o al revés, que hagis fet empresarials i que després t'hagis format com a dentista, no? Cullen, com a periodista, va arribar a l'institut just una hora després del tiroteig d'aquell 20 d'abril, i aquesta història el va empaitar durant els següents 10 anys. De fet, s'hi va dedicar una dècada, i d'aquesta investigació exhaustiva en surt aquest testimoni excepcional que és aquest llibre, que pots veure aquí amb
gris, un llibre gris.
És el cel gris, i a baix hi ha l'institut, que pels que vam seguir la història reconeixem, no? La mole aquell edifici. En aquest punt haig d'advertir que aquest espai meu de literatura avui no li farà justícia al treball de Cullen, No és digne de l'artefacte textual que va engendrar, va empaquetar i va regalar per qui volgués submergir-se en aquest llarguíssim treball periodístic, aquest reportatge de gairebé 500 pàgines, perquè és el que és, un exercici de gènere, en aquest cas cal dir de true crime, no? Que avui en dia està tan en voga, però lluny de la vulgaritat del morbo i el true crime pel true crime que avui tenim a tot arreu, aquesta investigació busca portar un gra de sorra a no només el per què, sinó el que cal fer per evitar més columbines, no? Aquesta és la idea de Cullen. Ja dic que en van venir de pitjors, i no només als Estats Units, sinó també a Europa, no? Recordo Alemanya, Finlàndia, diversos països. L'autor explica tot allò relacionat amb els fets. Ho fa viatjant a través de diversos protagonistes, víctimes, supervivents, autors materials, famílies, abans, durant i després dels fets. Així, un bocí d'Amèrica del Nord en uns dies de 1999 esdevenen, ens expliquen, en realitat, molt d'aquesta societat, no? I en la seva relació amb les armes, per exemple, i amb la seva relació doncs, amb la qüestió doncs, de les malalties mentals, també. També anem aprenent que entre els dos autors materials, en Eric i en Dylan, malgrat que els dos són culpables, igual, però amb matisos diferents. Eric era un psicòpata.
D'acord.
I de vegades mos fa por això, no? Que hi hagi gent dolenta que siguin psicòpates, no? O la depressió i la tendència suïcida d'en Dylan, no? Aprenem també com es refà un indret d'un fet així, no? Això és a les afores de Denver. Com afronta la mare d'un dels assassins la culpa. No? O sigui, el meu fill ha fet això. O sigui, perquè a més van ser molt cruels, no? Veiem que el xèrif, policies, SWATs, no són com els de la tele quan s'enfronten a lo desconegut. En fi, hi ha tot un drama que es va desenvolupant. Into love, the God, into fear, the flame, into burn, the crowd that has a name. L'estil de Cullen no és en cap moment cursi o sensacionalista, que són estils que potser ja han de fugir, no ens interessen, no, Jamila?
No.
Relata, narra, i el contingut no necessita de massa condiment per la seva capacitat d'impacte, ja sigui quan descriu la vida familiar d'alguna de les víctimes o la massacre dins la biblioteca d'aquell institut immens on van morir la majoria de víctimes. També, per exemple, ell comença i acaba el llibre recordant que els autors van fracassar en el seu intent. O sigui, van deixar per escrit tot de testimonis, de testaments, de diaris, no? I volien causar centenars o milers de víctimes amb bombes, van fabricar bombes, no? És un clàssic també, no? De dir, què faig amb el meu temps lliure? Doncs no jugo al Minecraft, fabrico bombes, no? Recalca aquesta idea, la de fracassats, no? També per enviar un recadet a la legió que els dos autors tenen arreu del món de fans.
Ja, això passa molt,
Això passa molt, no? O sigui, per tots els mites que ahir desmunta, per cert, en el llibre sobre els autors. Hi havia un mite que deia que haurien actuat segons internautes de tot el món per venjança, perquè eren menys tinguts, perquè eren marginats, perquè se'ls feia bullying. No se'ls feia bullying. Estaven perfectament integrats en la vida doncs, social de l'institut. Senzillament doncs, tenien aquestes tendències i van decidir fer el mal, no? És un llibre que ha estat reconegut i premiat en iniciatives editorials i bibliòfiles de primer ordre i potser no és recomanable per a tothom. L'interès serà immediat, com deia, per als de la meva generació i pels qui, com jo, intentem entendre el perquè d'aquest fenomen.
Sí.
Potser hi ha gent que sent a parlar d'aquesta història per primer cop, en canvi, no?
Jo em sonava molt aquesta història, perquè crec que també quan surten notícies paregudes, perquè com tu deies, això als Estats Units passa bastant, sempre fan esment d'aquest cas, jo crec.
De Columbine, no?
Sí.
A mi, repeteixo, m'ha fascinat l'habilitat de Dave Cullen amb les dades i com les ha traslladat a narrativa. Aquesta capacitat d'explicar la complexitat de la psique humana i dels fets, depenent de l'angle des de que se'ls miri, no? Per exemple, en com explica com un dels dos assassins, d'una manera que semblava genuïnament romàntica, va aconseguir que la noia que li agradava l'acompanyés al famós ball de final de curs, no?, dels instituts nord-americans que hem vist a les pel·lícules, només 4 dies abans de fer això. O sigui, fins al dia abans eren normals, entre cometes, no? Aquell típic sempre saludaven, no?
Ja, sí, sí, total.
Relacionat amb Columbine i la problemàtica dels tirotejos a centres escolars dels Estats Units, recomanaria 3 coses. La pel·li Elephant,
d'acord,
de Gus Van Sant, director que sovint ha volgut explicar l'adolescència i la joventut en algunes de les seves pel·lis. No sé si heu vist El meu Idaho privat o L'indomable Will Hunting, tot són pel·lis d'ell. I que amb Elephant jo crec que va assolir el mestratge. Jo la vaig veure al cine en el seu moment, una aproximació lleugerament lliure a Columbine, eh? O sigui, es basa en això, i és molt evident. Hi ha 2 assassins i que entren a un institut i es dedica, doncs, al dia anterior, no?, què fan, no?
Clar.
És una pel·li molt, molt bona. Alguns dels primers pla seqüència que jo vaig veure, flipants, en escenes llarguíssimes, és una pel·lícula lenta. És una pel·li del 2003 o 2004 i està a HBO, Elephant, de Gus Van Sant. També recomana a Netflix el documental breu Todas las habitaciones vacías. En aquest cas, segueix un periodista que ha seguit casos de tirotejos escolars durant anys i que ara entra a les habitacions d'alguns adolescents assassinats perquè un fotògraf en faci una foto a l'habitació.
Wow.
Estança que sempre està igual que la van deixar els infants el dia que la van matar. O sigui, és una cosa que passa tant, no, i hi ha com una, diríem, un patró, no? I recomano molt també un llibre d'un altre editorial potent, Libros del Cao, que em va fer emocionar molt fa uns quants anys. Es diu Un dia más en la muerte de Estados Unidos. És d'un periodista anglès, corresponsal de The Guardian als Estats Units, i que agafa una data aleatòria de 2013, un dia de novembre, em sembla que és, no me'n recordo, i veu que hi ha mort 13 adolescents per arma de foc als Estats Units. O sigui, tu agafes un país, imagina't que Espanya, a qualsevol país del món, avui han mort 13 adolescents per arma de foc. Als Estats Units és un dia més al diari, és un dia més als mitjans de comunicació. I el títol d'això, no? Un dia massa en la mort dels Estats Units, no? I el que fa és anar a buscar les vides d'aquests adolescents, anant a cases seves, parlant amb els seus pares, o germans, o amics. És un llibre molt, molt guapo. Secrets I couldn't keep. Promise myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me. Mira, t'explicaré una anècdota de Jamila, personal. En relació a la meva, diríem, amb el meu procés de coneixement del YouTube.
Wow.
Que avui en donem, avui en dia el donem per descomptat. Però naltros, en Pep o jo, no?, que som de finals dels 79 o principis dels 80, això del YouTube va ser com una cosa nova, no? Ostres, tu, una cosa, un cercador, una mena de Google...
Jo també, eh?
Que podem trobar imatges, però potser tu ja has crescut, no ets,
sí,
no ets nativa digital...
Però quasi, quasi. Soc preadolescent digital.
Però sí que les imatges, el vídeo, ha estat molt més integrat a la teva vida. Per naltros,
sí, és veritat.
El vídeo, la imatge, era una cosa bastant extraordinària. La tele ens havíem d'aixecar per canviar-la. O sigui, i teníem 3 canals, no? I el YouTube, de cop i volta, podies trobar tot el que volguessis, no? I què vaig fer jo, una de les primeres coses que vaig fer en el YouTube?
A veure.
Buscar les imatges de la matança de Columbine.
Sí o què?
Sí. I... Wow. I estava tota la matança.
Estava
tota la matança amb les càmeres de circuit tancat de l'institut, que això és una altra cosa que és flipant, no? L'any 99, a un institut dels Estats Units, hi havia tot de càmeres filmant el que passava dins l'institut, no?
No, i que també s'hagin publicat a YouTube, perquè claro. En aquell moment no hi havia tanta cosa a YouTube
no,
com ara.
No hi havia tanta cosa, no hi havia una regulació.
Exacte.
I estava tota la matança.
Déu-n'hi-do.
Tota la matança. I jo me la vaig...
Però la vas veure.
Me la vaig mirar. Me la vaig mirar, estic parlant del 2006, 2005, una cosa així.
I
ara em pregunto per què ho vaig fer. Després, al cap d'un temps, vaig tornar a mirar, encara hi seguia, i finalment, no me la vaig mirar, però ja no hi és, eh?
D'acord.
Però jo entenc que era que no estàvem tan avesats a la violència. Jo crec que ho vaig mirar per curiositat.
Home, i tant.
Per curiositat de saber, perquè aquella matança ens va impactar molt, i perquè jo diria que no estàvem tan avesats a la violència que tenim ara cada dia a través de les xarxes.
Mm.
No, avui en dia, tu obres la X o obres Instagram i de seguida veus bralles, de seguida veus imatges de violència, o sigui, hi ha tantes mòbils enfocant-ho tot que tota la violència que vulguis veure la tens a casa mentre menges un plat de pasta.
I de fet els moderadors aquests de Facebook que es dediquen no a seleccionar el contingut
sí.
perquè pot ser publicat i no, acaben tots trastornats mentals per la quantitat, la cruesa
violència.
De les imatges que hi ha.
És veritat. Sí, doncs sí. Jo et diria que aquesta, per la seva violència, per la seva cruesa, no, aquesta matança ens va impactar molt i ara doncs aquest Columbine de contra i torna, no? Un llibre que potser no interessa a tothom, però qui hi tingui un mínim interès no podrà parar de llegir-lo. Per cert, entreu al web d'aquesta editorial barcelonina, centrada en música, esport i cultura popular, perquè tenen autèntiques joies, històries de gent no necessàriament al centre del focus mediàtic, de vegades sí, penso en la traducció de Norman Mailer, no? que van fer sobre el combat de Muhammad Ali i Foreman, però que són fascinants. Per exemple, ara mateix, entre les darreres novetats, llibres de referència sobre Godard, sobre la NBA, sobre Daft Punk o memòries de José L. Santiago, per posar un exemple, no? Vinga, va, canviem de llibre, però no de país i tampoc ens podem expulsar la violència que n'és intrínseca en aquest país. Just then, baby, he was in, he says you must be the main motherfucker called Stagger Lee. I'm Stagger Lee. Yeah, I'm staggering, and you better get down on your knees and suck my dick, because if you don't, you're gonna be dead. He said staggering. Oh, well, Billy dropped down and slobbered on his head and stick filled him full of lead. A veure... Et vull parlar d'aquest llibre, Truman Capote, Regreso a Garden City.
D'acord.
En aquest cas, guionitzat, és una novel·la gràfica per a Xavier Betancourt, en aquest cas un guionista, bueno, un periodista francès, i Nadar, en aquest cas un dibuixant doncs, castellonenc. Això és un regal fantàstic per a qualsevol periodista o qualsevol persona interessada en les coses boniques, en les coses belles.
Mm-hmm.
És un artefacte d'Estiberri i que a la facultat o fora li van fer llegir Sang Freda a Truman Capote. No sé si tu quan vas estudiar periodisme...
Sí, em va tocar també. Sí.
Et vas llegir a Sang Freda, no? És una novel·la gràfica que relata la tornada de Capote, o Capote, no?, com diu en anglès, que retorna a Garden City, prop de Holcomb, a Kansas, on s'està rodant la pel·li basada en el seu èxit literari A Sang Freda.
D'acord.
Publicat un any abans. Obra mestra de la narrativa nord-americana i universal, un text que, com ja he explicat un altre cop, va acabar d'elevar el cel dels escriptors a Capote, la persona i el personatge, i que va inaugurar un nou gènere, la novel·la de...
De no
ficció. Molt bé, Jamila Canale, vas estar aquell dia atenta a classe. Una cosa mig revolucionària en el seu moment, el volum de Capote fa referència a Mailer, que ja havia posat ciments en els seus reportatges molt llargs, però que avui ens hi topem amb tota normalitat, no?, a la novel·la de no ficció, i potser excessiva assiduïtat, no?, hi ha massa, no?, potser hauríem de tornar a la imaginació. El còmic funciona a tres nivells temporals, podríem tornar a ficció, estic pensant, per exemple, en Suicidios de Fin del Mundo, de Guerriero, que és un llibre que s'ha traduït ara, i també és no ficció, i és brutal. No se'n va a un poble de Patagònia on es suïciden els joves, no? Però per posar un exemple, no? El còmic funciona a tres nivells temporals, el retorn pel rodatge de la pel·li, el rodatge de la pel·li, surten vinyetes en blanc i negre del rodatge de la pel·li, quan sobretot es relaten els fets, no? Per exemple, els assassinats mateix, i la primera arribada a Holcomb el 59 de Capote amb Harper Lee, autora, com ja sabeu, de Matar un rossinyol, no?
Ei, hi ha una teoria sobre això, ho saps o no?
Quina teoria? Explica.
Hi ha la teoria de que realment tot ho va fer ella. que realment ell es va apropiar del mèrit, no?, d'aquesta obra, i que realment doncs, la veritable artífex de Sang Freda és ella.
Bueno, ella surt molt, bé, surt fins a la portada, la veus,
sí,
no?,
sí.
Amb en Truman Capote, i sobretot l'assessora l'aconsella molt, no?,
sí.
I li fa una miqueta de contrapès a aquesta actitud, diríem, expansiva, histriònica que té,
sí,
Capote, molt fora de lloc del seu Nova York, del seu Manhattan, no?,
uh-huh.
Està, doncs, allà, doncs, a un poble de garrus,
sí,
no?, de Kansas, no?, de rednecks. En qualsevol cas, Harper Lee, recordem que després de matar un rossinyol, fins just abans de morir, no va publicar res.
Bé.
Bé, en fi, en qualsevol cas, cal recordar que Capote arriba a aquell poble de mala mort prop de la frontera amb Texas just després que dos delinqüents haguessin matat una família a que havien assaltat a casa seva mentre dormien perquè pensaven que tenien diners.
Ja.
Yeah. El pare era, doncs, un, diríem, un senyor relacionat amb la gran agricultura i no van trobar i es van executar Sang Freda, no?
Sí.
Notícia que va commocionar la societat nord-americana i que va fer que Capote s'hi traslladés des del seu sofisticat Nova York immediatament. Hi ha aquests comentaris despectius constantment dels garrulos del poble, que hi són permanents, no sé si us recordes. Cold-blooded old times. Cold-blooded old times. Cold-blooded old times. Well, how can I stand? Bé, coses que m'han agradat d'aquesta novel·la. M'agrada molt el joc de miralls entre Capote i un dels assassins,
yeah,
en Perry, que és prou coneguda, aquesta història, la relació que van tenir els dos, profunda, aparentment franca, amistosa. Ell tenia com una habitació amb Perry, on tenia molts llibres, on llegia, on escrivia, fins i tot. M'ha agradat també que retraten l'egocentrisme de Capote, el seu cinisme,
mm-hmm,
perquè també hi ha espai i intel·ligència per part dels guionistes per descriure'l com algú, al final, honest, yeah, a la seva manera, no? M'ha agradat que, malgrat que jo ja no fuma, si fuma molt, en el còmic.
Sí.
També m'ha agradat com s'hi tracta la por. Perquè el fumar se n'ha de saber. Això ho veus a les pel·lícules i també ho veus en les novel·les gràfiques.
Sí.
Gent que s'ha fumat i gent que no. I en aquesta nova gràfica s'hi fuma bé. També m'ha agradat com s'hi tracta la por a morir dels condemnats i en realitat de Capote també. M'ha flipat la feina del dibuixant de Nadar, un castellonenc que a poc va consolidant-se com un dels grans de l'estat, amb almenys ja mitja dotzena de títols també a Steve Early. Una prena a apreciar còmics mirant-los, tot molt ben perfilat, els paisatges, les cares, les expressions, mil detalls, els colors, t'hi entretens realment només observant les vinyetes. I és important fer-ho, passar temps mirant les vinyetes, perquè el còmic acaba aviat, no? Que és una cosa que no passa,
veritat,
que no passa en un llibre de 250 pàgines.
Efectivament.
No? També la feina de Betancourt, a destacar, el guionista francès, a nivell de síntesi i presentació dels diversos nivells argumentals de la novel·la, el joc de salts en el temps, entre l'any 59 i el 67, està molt bé. Un ràpidament se n'adona on està, a quin moment estàs, el 59 o el 67, per l'estat de les entrades i l'expressió més cansada d'en Truman, no? En fi, fantàstic, una passada còmic a l'alçada de les dues pel·lis que es van estrenar pràcticament de forma paral·lela a mitjans dels 2000, una amb el gran Philip Seymour Hoffman com a actor, brodant la figura de Capote. Per exemple, et llegiré una pàgina, no? Que és quan Capote, doncs, està promocionant el seu llibre i diu... I un periodista li diu: su novela ya le ha reportado casi 2 millones de dólares. ¿No le incomoda pensar que es a costa de este pobre gente y sus asesinos?, li diu un periodista. I en Capote s'enfada, no? I diu: si se divide esa suma en 6 años y se deducen los impuestos, cualquier especulador de poca monta podría ganar eso en Wall Street. I això són... A veure, això no s'ho inventen, no?
Sí, ja, ja.
Està. I llavors Capote queda fet pols, no?, per aquesta... Veiem com entra, doncs, a l'editorial i a l'ascensor, com està ficat, perquè és una cosa que realment, doncs, hi pensava, no?
Estic, I tant. Estic és que, a més, a veure...
Estic manipulant.
Aviat traït també una mica en Perry,
en
no?
Perry,
ell
sí,
havia
sí.
confiat en ell i al final el llibre mostra una mica també la seva crueltat.
Això s'explica molt al llibre, s'explica molt a les pel·lícules, no? Com Capote necessita que es faci el judici i que els executin, no? Perquè el llibre surti rodó. Vinga, va, canviem d'assumpte.
Molt bé. The pharmacist's holding the reins, guiding the cards through Normandy lane. Slow and steady is the way it was, way it is, and the way will remain as so. For the apples will
Doherty, que canta, és fill de militar britànic, va rodar per diversos llocs quan era petit, fins a l'adolescència, de tornada, doncs, definitiva al Regne Unit. Un nano molt eixerit, bon lector, poeta, va formar els Libertines, grandiosa banda de la primera meitat dels 2000, fogons de guitarra pop, amb lletres costumistes i poètiques, en fi, jo sempre en sent molt fan, i va dur mala vida, es drogava, heroïna, fins que va deixar la mala vida i es va mudar a Normandia a viure, i en deixar les drogues es va engreixar. I m'encanta que ara estigui fet un tio refetó tirant a panxut, m'agrada molt, ell que era un dels guapos oficials de la seva generació, ara és feliç cuidant de la seva nena petita, menjant croissants i continuant composant bones cançons, com aquesta que parla de forma molt lírica de la vida rural a la Normandia dels pomers i, és clar, del licor que se'n fa, el Calvados. I a la Normandia m'ho quedàvem per parlar del nostre següent llibre, un dels primers autors clàssics que jo vaig llegir quan estudiava periodisme. Inici del criteri, podríem dir, com si diguéssim, en la que és la literatura clàssica, perquè abans havia llegit alguna altra cosa clàssica, no? Per exemple, recordo Cien anys de soledat, que vaig llegir més adolescent i que recordo, doncs, que llegíem un diccionari, no? Perquè no, moltes... Recordo buscar Sutil, el volia dir Sutil.
El vaig llegir jo fa poc, em va costar, eh?
Cien anys de soledat?
Uau.
Va, per mirar-te la sèrie. Jo no l'he vist,
no,
però diu que estava,
sèrie.
Bueno, en qualsevol cas, a mi me'l va fer llegir aquest llibre que parlem ara, en Sergi Dòria, estem parlant de Guy de Maupassant, el llibre Contes de la Becada. És potser... a mi Dòria em va fer llegir Bellamy, amic guapo, amic bonic, no? Potser una de les dues obres mestres de Maupassant, juntament amb Bola de Gres. Ja sabeu que aquest escriptor, doncs, va tenir a Flaubert, l'inventor de la novel·la moderna, doncs, de professor particular quan era un adolescent, i que és un dels escriptors, doncs, que comencen la literatura moderna. Ara, edicions del Cràter, editorial que va conformant poc a poc un catàleg que espanta i que potser sona perquè és la que va gosar publicar en català el darrer Nobel de literatura, Laszlo Krasznahorkai, abans que li fos concedit el Nobel. I clar, doncs mira, els va tocar la loteria. Ha traduït per primer cop, via Marta Marfany, aquests contes de la becada, que, com explica en el primer del relat, s'explicaven en una baronia mentre es degustava becada, aquest ocell, aquest pardal gros, sobretot el crani, ben untat de diverses greixos i mantegues. En fi, hi ha contes que són extraordinaris en el que, amb l'habitual economia sintàctica de Maupassant, subjecte, vers, predicat, de seguida t'ha col·locat la situació i ja has imaginat de quin peu calça cada personatge. Per exemple, en el de la Boja se n'en fot de parlar dels alemanys, no? Gavatxos en riensen d'alemanys, molt original. I acaba dient... Espera, que te'l busco. Un moment, que tinc aquí...
A veure què ens diu.
Això molt malament, no m'ho he preparat.
No passa res, Bernat, si aquí...
Diu, vaig enterrar aquells miserables ossos. És una història molt xula. I prego perquè els nostres fills no hagin de veure mai més una guerra. Perquè parlava d'una guerra entre prussians i francesos. També penso en el conte que es diu La por i que realment, sense ser terror, un sent la por del protagonista amb un esperit que no sap si ha aparegut o no en una casa. Està molt guapo. El de la broma normanda, que fa pensar en una comunitat molt definida com Formentera, i les bromes que es passen de generació en generació. O, per exemple, el conte El testament, que no deixa de ser un al·legat feminista de primer ordre, publicat el 1883. Això sí, escrit per Maupassant, però mira, és una història, i si transcriu el testament de la protagonista, no? És tot imaginar, és tot ficció, però et diu... Els meus fills grans no m'han estimat, no m'han consentit gens. Amb prou feines m'han tractat com una mare. Vaig ser per a ells en vida el que havia de ser, per tant, un cop morta no els dec res. Els vincles de sang no existeixen si no hi ha l'efecte constant sagrat de cada dia. Un fill ingrat és menys que un estranger. És culpable perquè no té dret a ser indiferent amb la seva mare. Sempre he tremolat davant els homes, davant les seves lleis iniques, els seus costums inhumans, els seus prejudicis infames. Davant de Déu ja no temo res, etc. Això és tot un testament. Ell al final no li deixa, o sigui, va, no avançaré.
D'acord, no facis spoiler.
Però això, clar, tot això està escrit en 1883.
Ja.
Que sovint hem de pensar, doncs, quan llegim clàssics, ens hem de traslladar, doncs, al moment en què és, per apreciar també, més enllà, doncs, de lo bé intrínsec o de lo interessant intrínsec en el text, per entendre la importància, com d'avançat estava, doncs, aquell autor en concret, no?
I tant.
En fi, Guy de Maupassant, un dels gavatxos preferits, i és que la literatura clàssica es pot dividir en diversos grups, i entre ells dos de grans, russos i gavatxos. Vinga, canviem de rotllo. Això que sona és In Landscapes, de John Cage. Ja sabeu, és un galès universal, gran intèrpret de la viola, al Nova York dels anys 60 del segle passat, que va fundar la Velvet Underground amb en Lou Reed. Quasi res, eh? I després, ja sabeu, autor de la famosa peça musical titulada 4 minuts i 33 segons. Busqueu-la i escolteu-la, que ja no ho farem, però busqueu-la i escolteu-la. Per favor, deures, busqueu i escolteu la peça titulada 4 minuts i 33 segons, molt coneguda, de John Cage. A veure què us sembla. Mm-hmm. Un home molt interessat en el concepte del silenci i en l'art del silenci, i que surt en aquest text que tinc, el Libro Blanco, faig servir John Cage per parlar breument d'aquest, el Libro Blanco de Vicente Luis Mora, Alfabeto de Silencios, de la Caja Books. Un llibre d'aforismes al voltant de l'estudi intel·lectual del silenci.
Wow.
Sí. Si anem a fa 20 anys enrere, hi havia un programa que feien al Canal 33 que es deia Silenci. Els entrevistats, gent de la cultura, acabaven esmentant una imatge de silenci. Jo sempre pensava, si m'entrevistessin a mi, la imatge que jo diríem, faria servir per il·lustrar el silenci, seria la d'un metro buit atravessant una estació de metro sense aturar-se. Això de vegades passa, no? Allò que et diuen, proper metro no para, no? I aquella imatge espectral d'un dels vagons buits, per mi això m'abocava al silenci, no? Doncs aquest llibre és com allò, però bastant més sofisticat i elevat. No en va, Luis Mora no és un escriptor qualsevol, però de fet ha sigut director de Cervantes, escriptor, professor i crític, que ha publicat en Galaxia Gutenberg, Camí Perión, Vaso Roto, grans pretextos, grandioses editorials, i ha publicat, doncs, poesia, aforismes, novel·les, escriu crítica cultural en el seu blog Diaris de Lectures, i en aquí hi ha un cliffhanger a moda de breu narració inicial en aquest llibre d'una parella d'escriptors, o que assumim que són escriptors, ell i ella, que busquen silenci i tranquil·litat en una aldea remota d'Alacant, prop de la costa, no? Uh-huh. I allà es topen amb una comunitat d'anacoretes que han fet vot de silenci i que els hi lleguen un llibre blanc del silenci i els encomanen la seva custòdia. Tot misteriós i molt ben escrit. I així, doncs, comença aquest llibre formalment poc convencional, on hi ha poesia, aforismes, imatges, jocs de paraules, referències culturals de tot tipus, d'alta cultura, diríem, fets històrics, exemples. Per exemple, doncs, veus, si jo t'ho ensenyo, veus com que hi ha
buits. Molt espai blanc, molt espai...
Perquè són aforismes, són frases, uh-huh. són línies, no? Són imatges, no? Per exemple, doncs... El silencio del útero antes del primer latido. Per un moment que em porteu aquí. Em porteu un llibre per signar. O sigui, aquí enmig del directe, el pobre transportista, per què no em signes tu, Pepo? El DNI t'haig de posar.
Bé, aquí una interrupció que justament fa justícia a aquest espai de llibres perquè ha arribat un llibre nou pel Bernat per la gran col·lecció bibliogràfica que té doncs, el nostre company Bernat
Esparrer.
Molt bé, Pepo,
molt bé, Pepo. Déu-n'hi-do. Diríem ràdio performativa, no?
Exactament.
En fi, deixa'm alguns exemples d'aquest doncs, llibre. Miguel, tu tampoc estàs...
Miguel estàs flipant.
Molt professional.
Molt professional, molt. En fi,
estàvem parlant del silenci, justament.
Sí, no, el silenci... Algunes imatges d'aquest doncs, llibre blanco. El silencio del útero antes del primer latido.
Wow.
Dos parelles enfrentades. El plástico enredado en el corral, molt típic de Formentera, si tu vas caminant per passejant, sí. Veus corrals i veus cases on hi ha, doncs, pot haver plàstics enredats. El silenci de la família a l'hospital, fixa-t'hi.
Déu-n'hi-do.
No?
Sí.
És molt,
sí, totalment.
O, per exemple, doncs, aquest... La tribu exterminada de la que procedia el papagallo que compró Humboldt, que repetia los últimos vocablos de su idioma extinto. Aquí, doncs, una altra cultura, com una persona de cultura alemanya, explorador, en fi. I per acabar, vull acabar amb una connexió literària musical, com solem fer en aquest espai.
Espera, jo puc dir la meva imatge del silenci?
Sí, endavant, i tant.
Per jo és com un... Crec que per jo el silenci està representada com un llençol estès a un camp, o una finestra oberta amb les, saps, les cortines que es mouen una mica així amb el vent? També, vist des de fora,
aquesta imatge és silenciosa i sensual.
Doncs, com jo, silenciosa i sensual.
Miguel, la Jamila, quina confiança, està plena de confiança. No, vull acabar amb una connexió literària musical, com solem fer, fent referència a un altre llibre imprescindible, avui que hem parlat d'adolescents que no estan bé al principi, no? En aquest cas en parlem d'un que més aviat no és que no estigui bé, està enfadat, que camina i viu amb una navalla a la mà, però una navalla metafòrica, amb la que branda el seu profund ressentiment de classe. I també doncs, en aquest llibre s'hi parla de les reflexions que li fan observar la seva situació particular des de diverses perspectives. Estem parlant del llibre de relats publicat l'any 59, La soledat del corredor de fondo, d'Alan Sillitoe, que ha d'estar a les prestatgeries de totes les cases i si pot ser amb la magnífica edició que ha presentat fa poc Impedimenta, una reedició amb nova portada, una de les més grans entre les independents, Impedimenta, ja ho sabeu. Editorial que té aquesta estranya virtut de fer-ho tot impecable. Elecció del títol, que tradueixen, la traducció, de vegades doncs, també donen veu doncs, a autors locals, la portada, l'elecció del paper... Tot sempre és el millor. En aquest cas, aquest llibre doncs, és el monòleg interior, aquest primer relat, no? És el monòleg interior d'aquest al·lot que viu en un reformatori a Essex, i és a Nottingham, un petit delicte, i se'n va al reformatori, que es lleva cada matinada per córrer mentre tot el camp, per un camí a la campinya britànica, està mig bosc, que està gebrat, no? Ja fa fred. I corre sense smartwatch, sense gels energètics, sense malles de licra ni samarretes tècniques, sense frontal d'un milió de llums LED, sense bambes de 300 euros, res, a córrer i el tio a cagar-se en tot el sistema de classes britànic, que com deia Nai Paul, Premi Nobel, superava en estratificació el sistema de castes indi. El sistema de castes indi per Nai Paul era, en fi, una cosa doncs, de nines comparat amb el sistema de classes britànics. I qui ha viscut al Regne Unit ho sap perfectament, que és el sistema de classes britànic. I si no l'heu llegit, hi passen bastantes coses en aquest La soledat del corredor de fondo, que dona títol, és el relat homònim, no?, d'un llibre amb 8 relats més. Llibre publicat el 59, èxit en el seu moment, pel·li també històrica, en aquest cas, a l'any 62. Però el llibre, com et deia, no és només aquest monòleg homònim, sinó que hi ha 8 relats més, tots amb el mateix estil inconfusible de Sillitoe, aquest dels Angry Young Men, com exposa aquest començament del relat Una tarde de sábado. Una vez vi como un tipo intentaba matarse. Jamás se olvidaré ese día porque estaba sentado en casa un sábado por la tarde, alicaído y harto de todo porque mi familia al completo se había ido al cine, todos menos yo que, a saber por qué, me había quedado fuera del plan. I aquí comença doncs, un dels relats més crus. Hi ha una cançó d'Iron Maiden que té el mateix nom de la novel·la I hi ha la pel·li, com dèiem, però Belle and Sebastian, la banda de pop de Glasgow, amb nom doncs, de dibuixos animats, diríem alemanys, van donar-li una petita volta al tema escrivint una cançó que es deia La soledat del corredor de mitja distància. En comptes de la llarga distància o del fondo, no? Que és la mitja distància, és el que aspirem la majoria doncs,
d'aquestes... La mediocritat.
I no, perquè aquest tema ara l'escoltar és una passada, però la mitja distància és el que...
L'equilibri, no?
Jo sóc de curta distància i caminant, sense córrer, com a molt trotant, penosament... Però bé, els Belle and Sebastian van fer la broma, li van donar mitja volta i van titular aquest tema, doncs, La soledat del corredor de mitja distància.
Molt
l'escoltem
bé.
I si vols, la setmana que ve tornem a parlar de llibres.
I tant que sí, Bernat, clar que sí, és un plaer. Moltes gràcies.
Day to think about the things that we have done this year. The dark lies down the pouring rain. I'm underneath the smoker's railway arch again. The future's looking colourful. It's the colour of blood, chaos and corruption of a happy soul. A happy soul will rise. Destination, but it doesn't mean we will show home. There's a fork up on the line. Pay the guard to switch his side. Off we go. The future's looking wonderful. It's a wonder of a businessman's conspiracy to sell you out.